Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha refermat la intenció de l'executiu d'accelerar els tràmits per l'extinció de la Fundació Francisco Franco en l'acte oficial d'homenatge a les víctimes de la guerra i la dictadura. Sánchez també ha anunciat que dimarts el Consell de Ministres aprovarà concedir la nacionalitat espanyola a prop de 170 descendents de brigadistes internacionals.
No vamos a dejar que nos arranquen las libertades que tanto ha costado conquistar en nuestro país. Hoy, por tanto, reivindico esa fuerza vinculante, esa memoria vinculante, la fuerza de una democracia que no olvida, que no puede darse, por supuesto, por garantizada, porque puede perderse, y que hoy más que nunca es necesario defender.
I la primera jornada de vaga al tramvia de Barcelona ha arrencat de matinada i s'allargarà fins a les 4 de la matinada de demà dissabte. Els comitès d'empresa del Trambaix i Trambesòs han convocat 4 jornades més de vaga els propers dies, el dia 10, el dia 17, el dia 21 i el dia 28 de novembre. Els treballadors reclamen actualitzar els salaris segons l'increment de l'IPC. Aquesta és la principal demanda dels convocants, que també denuncien que la negociació del conveni col·lectiu s'ha aturat durant més d'un any. Escoltem Ivan Rodríguez, el president del comitè d'empresa.
Vam trencar ahir les negociacions. Estem demanant una cosa lògica, que és estar simplement conservant el nivell de vida de l'any anterior. L'empresa no entra a negociar aquest increment i el que anem a fer és negociar per sota de l'increment de la pujada de preus que generalment estem patint a tota la ciutadania.
Treballa ha decretat serveis mínims del 40% en hores punta, que s'aplicaran aquesta tarda des d'ara mateix, precisament, des de les 4 i fins a les 8 del vespre, i seran del 20% la resta del dia. I CaixaBank ha guanyat 4.400 milions entre gener i setembre, un 3% més que el mateix període de l'any passat. El banc atribueix aquests resultats a l'evolució positiva del negoci en un context de contenció dels tipus d'interès. I encara a l'àmbit econòmic, el ple de la Paeria de Lleida acorda un increment del 3% en les taxes de proveïment de l'aigua i el clavegaran per al proper any, amb els vots favorables del PSC i Esquerra Republicana. Els republicans han decidit alinear-se en aquest aspecte amb l'equip de govern com a única opció, han dit, viable per tal de mantenir l'equilibri d'un contracte que va i que arribarà fins a 2037. I el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una bona campanya de panellets malgrat l'encariment, que enguany oscil·la entre el 3 i el 6% per l'augment del preu del pinyó i l'ametlla. De fet, que el fet que la castanyada caigui enguany en divendres fa preveure molt bones vendes.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 31 d'octubre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de tots les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre. Passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. La Federació de Pesca ens portarà les últimes novetats. Coneixerem per què han aparegut centenars de peixos morts a les costes del Garraf. Descobrirem noves curiositats del nostre mar Mediterrani. Parlarem dels plàstics i la costa. Ens embarcarem per competir en una regata i acabarem el programa d'avui fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, arran de mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, de Howellin.
Avui han trobat una tonyina de 2 metres a la platja de Mont-roig del Camp.
Però no me diguis això, que això són cadàvers.
Home, però pobrets, a
veure... Pobrets, home. Ja ho sé que s'han de trobar en algun lloc, però...
Ha aparegut.
Dius, per què és Howling?
No, perquè Howling. Ho he vist i la notícia, he vist la notícia i he dit, pobre. Ah, m'agrada.
Però veus que últimament m'estàs dient que si una balena, que si un dofí...
Un bitxarraco, 70...
Home, 70 quilos.
Sí, sí, 2 metres, 70 quilos, un bitxarraco enorme.
Encara podia ser més gran, eh? Home, 2 metres, poc que veig de pes, eh? Estava esquifit aquest peix,
estava,
eh?
Estava
esquifit, eh? Petit el noto, per aquest pes. Ara faig de senyora gran.
Aneu a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companys. Bé, molt bé, aquí de Halloween, de Castanyada. Jo ara feia la reflexió ja de mitjan setmana que estic menjant panellets i no res, una tradició que no hem de deixar perdre i que ja està molt bons.
Jo fa anys que no faig panellets. Diria que... No,
jo he dit menjar-me'ls. Vull dir, jo fer-los tampoc els he fet. No.
Menjar-los, de moment no n'he menjat. Avui suposo que en algun moment algun caurà, però de moment poca cosa. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, a prop de bé. Mira, tinc una cançó per la Sílvia, dedicada a tu.
Ah, per la tonyina.
Vinga, va.
Això és de Stranger Things.
Stranger Things, diu.
Expediente X, Mulder i Scully.
Expediente X, com que has no vist, sabies què passaven les coses, que per què passaven, doncs pues, m'ha vingut al cap.
Ja, però és que me porta...
La verdad està allà fora.
Assassinats.
La verdad està
tots
allà fora.
Tots són assassinats. No pot ser, no pot ser, tots són morts. Jo tots... vull que saltin, que vibrin al mar.
Al mar,
no?
La tonyina.
Al mar.
Després tornarem a posar la canconeta aquella del... Podem posar aquella del...
Vinga,
James.
Va.
James Brown tenia una balena, aquella xula, que de coses que es troben a mar.
La de oques grasses,
exacte.
És un tema
molt bonica, sí, és veritat.
Sí.
M'agrada més.
Sí.
I anem a saludar també en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs bé, jo m'he quedat amb això que deia la Cel dels panellets, que jo per sort em vaig menjar ahir perquè un company d'aquí de la redacció em va portar per dinar i vam fer una mica de postret amb els panellets, o sigui que bé, i espero que avui més.
Però de què us agraden, de pinyons o no de pinyons?
Home, jo sóc de pinyons de tota la vida, jo pinyons.
Pinyons,
100%.
Pinyons.
Molt bé. Està bé això, saber-ho, perquè hi ha gent que no li agraden gens els pinyons, vull dir que...
Però com poden existir aquestes persones al planeta? Això, no, que no li agraden
existeix de tot el planeta, existeix de tot. S'ha d'acceptar la gent així com neix, no passa res. Avui estic en mood així una mica hippie. Vinga, va, dels parellets anem a començar el programa d'avui. També hi ha l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que la consellera Paninque ha visitat les obres al port pesquer de l'Escala, Sergi.
Doncs sí, aquest matí la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paninque, ha visitat les obres de la millora de la zona de la Llotja, el Maram, i els magatzems del port pesquer de l'Escala. La corrosió, el pas del temps i els temporals que impacten directament havien malmès les instal·lacions, incloses les estructures amb teulades que literalment estaven arrencades dels forjats. Les obres que s'han pogut compaginar amb l'activitat pesquera estaran acabades del tot a principis de l'any 2026 amb una durada de prop d'un any i mig i una inversió de 2 milions i mig d'euros. Escoltem precisament la consellera Sílvia Paninque.
Amb aquestes obres realment deixem el port acabat, a més amb materials molt punters, materials molt resistents a aquesta corrosió en ambients de port i marins, i per tant queden unes infraestructures tant a nivell d'electricitat com d'aigua, com de la pròpia infraestructura, modernes, modernitzades, molt útils pel treball que s'hi realitza. A més, des de la confraria ens deien que havien pogut conviure obres i activitat d'una manera molt, molt positiva, i per tant es queden unes infraestructures absolutament adaptades i preparades per molts anys.
Pel port pesquer eren unes obres més que necessàries, sobretot de cara a la seguretat, unes obres que permetran treballar amb més comoditat als pescadors. Així ens ho explica Josep Lluís Sureda, el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala.
Un està més tranquils, perquè havia arribat un moment doncs, que, malauradament, doncs, les instal·lacions que teníem doncs, havien quedat molt degradades per les inclemències climàtiques que tenim normalment al port. Tramuntanades i aventades havia arribat a un extrem de que inclús hi havia el perill de que algú es fes mal. No? Esperem, pues, a partir d'ara, no es treure'n un gran partit, treure'n rendiment. És assegurar, pues, una activitat pesquera durant uns anys doncs, al nostre poble i la nostra satisfacció de poder treballar amb, pues, amb unes instal·lacions adequades a les nostres necessitats.
Són obres benvingudes també pel municipi, inversions necessàries des de les administracions superiors, com és el cas de la Generalitat. Ens ho explicava també Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
Les entitats supramunicipals doncs, inverteixen en el territori. Jo crec que és important aquí a l'Escala, al sector del port, del club nàutic, de la pesca, d'esbarjo, etc. Doncs és un sector importantíssim per al municipi, tant per la promoció econòmica i com per l'ocupacionalitat.
La visita de la consellera ha servit també per visitar l'exposició Els ports de Catalunya, un mar de paraules, instal·lada al Club Nàutic. És una mostra que busca que no es perdin justament les paraules en català relacionades amb les instal·lacions portuàries, el mar, la pesca, etc. L'exposició es pot visitar al Club Nàutic de l'Escala fins al 10 de novembre.
Anem ara fins al Delta de l'Ebre. La Generalitat impulsa el desplegament de fibra òptica entre l'Ametlla de Mar i l'Ampolla Cel.
Sí, Marina, la Generalitat de Catalunya ha adjudicat les obres per al desplegament de la xarxa pública de fibra òptica al tram entre l'Ametlla de Mar i l'Ampolla, amb un pressupost final de 520.863 euros. El projecte forma part del pla d'expansió de la xarxa pública de telecomunicacions que el govern està duent a terme arreu del país per garantir la connectivitat digital al conjunt del territori. Les obres incloses dins del sistema dinàmic de contractació d'infraestructures de la Generalitat permetran millorar la cobertura i capacitat de connexió entre aquests dos municipis costaners del Baix Ebre, en un tram estratègic per a la connectivitat del litoral ebrenc. El projecte s'emmarca dins del programa de desplegament de fibra òptica de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, que en els darrers anys ha suposat una inversió global superior als 7,7 milions d'euros i més de 125 quilòmetres nous de xarxa. En total s'executaran més de 12.700 metres de microrasa i diverses canalitzacions convencionals i metàl·liques, així com canals de formigó per a la protecció dels conductes, i s'instal·laran 14.530 metres de fibra òptica de 144 fibres. Amb acció, la Generalitat continua avançant en el seu objectiu, que és que el 100% dels municipis catalans disposin d'un punt de connexió a la xarxa pública. Segons el Departament de Presidència, la inversió prevista per al conjunt del país durant el 2025 supera els 91,5 milions d'euros amb actuacions a totes les vegueries.
La Ràpita podria obtenir 26 milions d'euros de benefici amb el projecte d'aqüicultura fotovoltaica.
La Ràpita podria tindre 26 milions d'euros de benefici amb el projecte energètic d'aqüicultura fotovoltaica anunciat durant la visita de Salvador Illa el passat 3 de setembre. Javier Reverte, alcalde del municipi, ha reivindicat un projecte que pot suposar per a la Ràpita i Alcanar un impuls econòmic, la construcció de noves infraestructures i revitalitzar les urbanitzacions d'Alcanar Platja.
Que en esta planta aqüicovoltaica podríem donar llum a tot el poble i podríem generar uns beneficis de 26 milions d'euros anuals. ¿Vale? Què repercutís això? Jo no vull beneficis ni vull els 26 milions. Penso que tot el que farà la Ràpita en aquesta planta aqüicovoltaica ha de sortir beneficiat sobretot la Mancomunitat i els acords bilaterals que puguen néixer del Canà, no? Que és el que et dia de pensar en Montsiamar, en pensar en Serramar i pensar en Garbí, no? Que són les parts més importants i que més repercutixen a la població de la Ràpita, que no deixem de ser ràpidem.
L'alcalde ha avançat que abans d'acabar l'any també podrien haver-hi novetats sobre el nou institut, una reivindicació històrica que s'ha reactivat després que a finals del 2024 s'hagués de tancar uns dies l'Institut Alfals a Fax per uns desprendiments de roca.
Ja et dic, a dia d'avui està tancat, sabem que l'institut és una realitat, ja està el pressupost del nou institut, ja està aprovat. Vull dir, és un fet que jo espero abans de Nadal que poguéssim donar aquesta bona notícia a la població, i als estudiants i als pares de la Ràpita.
Per a l'impuls del nou centre educatiu, Reverter ha agraït l'ajuda que ha dut a terme a Barcelona el diputat socialista i alcalde de Batea, Joaquim Paladella.
Pugem ara cap a les costes del Garraf. Sitges acull el 53è Campionat Internacional de Natació Naturista amb la participació de més de 190 persones de tot Europa, Carles.
Doncs sí, demà dissabte 1 de novembre Sitges serà la seu d'aquest 53è Campionat Internacional de Natació Naturista, un esdeveniment esportiu de referència que se celebra per primera vegada a Catalunya i per segona vegada a l'estat espanyol després de l'edició de Gijón l'any 2006. L'organització del campionat va a càrrec de l'Associació Naturista de la Platja de l'Aigua Dolç de Vilanova i la Geltrú, amb el suport de la Federació Espanyola de Naturisme i de la Federació Naturista Nudista de Catalunya. Aquesta activitat forma part del programa oficial de la Federació Internacional de Naturisme, que impulsa trobades esportives i culturals arreu d'Europa. Tot i celebrar-se a Sitges, Vilanova també hi tindrà un paper destacat. Ens ho explica Núria Portí, presidenta de l'Associació Naturista de la Platja d'Aigua Dolç.
L'any passat va ser a França, a Normandia, fa dos anys va ser a Sèrbia i aquest any ho fem aquí a Vilanova. És cert que fa ja un parell d'anys que des de Vilanova estem intentant que es pogués fer i finalment aquest any hem arribat a un acord amb la piscina de Sitges perquè ens hagués agradat poder-ho fer tot en el mateix municipi, però no ha estat possible fer ús de la piscina municipal de Vilanova. Aleshores, el que és la competició la farem a la piscina de Sitges i ens allotjarem al càmping Vilanova Park.
L'esdeveniment comptarà amb la participació de 196 persones, entre elles 130 nedadors i nedadores de totes les edats, des dels 8 fins a més de 75 anys, que competiran en diferents categories i estils, papallona, esquena, braça, lliures i relleus. Tornem a escoltar Núria Portí.
És el que seria una competició de natació ordinària. Hi ha diferents categories per gènere i per edat i diferents estils. Tenim el papallona, l'esquena, braça, lliures, relleus... El que seria una competició com la coneixem habitualment, amb la diferència que no portem banyador.
Aquesta edició reunirà representants de 10 federacions internacionals provenents de Luxemburg, Itàlia, Anglaterra, França, Txèquia, Irlanda, Suïssa, Sèrbia, el Peranto i Mena, del nord de l'Àfrica, a més de l'estat espanyol. La competició tindrà lloc, com dèiem, a la piscina municipal de Sitges i el programa d'activitats inclourà també visites culturals i turístiques tant a Sitges com a Vilanova i la Geltrú, amb l'objectiu de promoure la convivència, l'intercanvi cultural i la difusió del naturisme com a estil de vida saludable i respectuós amb el cos i la natura.
Fem aturada ara a les costes del Maresme. La Unió de Botiguers d'Arenys de Mar prepara per avui la Castawin, una festa per celebrar la castanyada i Halloween. La plaça de l'Església serà el centre neuràlgic en què hi haurà activitats adreçades a un públic familiar. Oriol.
Així és, un berenar popular, tallers de maquillatge i tatuatges o un escape room familiar són algunes de les propostes que han organitzat des de la Unió de Botiguers i Comerciants d'Arenys de Mar per celebrar la Castawin, una festa que vol barrejar la tradició de la castanyada a Catalunya amb l'esperit del Halloween, una festivitat que cada vegada té més embranzida. La idea és que els infants i joves que surten aquesta tarda vespre tinguin un espai de trobada amb activitats diverses. Ho explica Mireia Cassan, dinamitzadora comercial de la Ubica.
Pensat en fondre una mica la tradició de la castanyada però com que és un dia que cada vegada més gent es disfraça, surt al carrer i va per les botigues, no? Doncs hem pensat de fer més activitats a la placeta, d'acord? Llavors, a la tarda hi haurà activitats infantils, també, bueno, que puguin berenar primer, la xocolatada que faran després, hi haurà uns tallers. El que és més gran és un escape room que hem preparat, és una invasió alienígena que tindrem amb una gran nau espacial.
L'any passat es va optar per allargar la celebració amb un servei de barra, però enguany han concentrat els actes a la tarda vespre i animen a la ciutadania a acostar-se al mercat municipal a partir de les 8 del vespre, en què hi haurà una nova jornada de tapes al mercat. El motiu és que l'assistència de públic va anar baixant en el moment en què s'apropava la nit.
Provar de fer un bar l'any passat amb música a la placeta, però clar, és aquest públic que tenim, que tampoc el tan joves potser no volen venir a la placeta, no? Llavors sí que vam veure que el format aquest de bar i música potser no va ser tan exitós, però sí que a la tarda hi havia molta gent. Per tant, hem decidit fer més activitats de tarda, que potser són més adreçades a famílies i que surten, ja et dic, a disfressar-se o surten a buscar castanyes, a celebrar una mica aquest dia, i després hi havia gent que es recull cap a casa a sopar i la gent que es vulgui quedar pot anar al mercat a fer les tapes, no? Llavors, una mica tancar el cercle amb això.
Pel que fa a l'escape room que hi ha previst, les inscripcions són gratuïtes. La Castawin arrenca d'aquí una estoneta, a les 5 de la tarda i dura fins a les 8 del vespre. Paral·lelament, l'UBIC ja ha començat a preparar la campanya de Nadal, que, com cada any, comptarà amb diverses propostes per animar la ciutadania a comprar en els comerços i botigues de la vila.
El Maresme és terra de flors i les floristeries de la zona es preparen per la Diada de Tots Sants, una jornada que cada vegada està perdent més adeptes i són menys les persones que s'acosten a portar flors als seus difunts. Els que s'hi apropen a més opten per rams petits i molta flor artificial.
Efectivament, la responsable de la botiga Flors Frècia d'Arenys de Mar, Dolors Campuzano, ha explicat que la diada de demà es presenta molt similar a la de l'any passat, tot i reconèixer que és una tradició que es va perdent. Ho atribueix a dos motius, l'increment d'incineracions i que la població més jove no manté l'hàbit d'acostar-se al cementiri per Tots Sants. Assegura, a més, que la clientela opta per rams petits, ja que l'espai dels nínxols no permet grans ornamentacions florals.
No pots fer grans coses, tret a les tombes, que les tombes sí que pots lluir-te una mica més perquè hi ha més espai, però el ninxo et limita. O sigui, els que tenen baraneta només hi pots fer el centret a darrere de la baraneta, vaja, i els que tenen vidre, els dos conus al cantó.
La flor natural més característica d'aquesta diada continua sent el crisantem, tot i que cada vegada es trien altres varietats com la rosa, el lilium o la gerbera. No obstant això, els rams de flor artificial guanyen protagonisme, ja que permeten que les decoracions es conservin durant més temps.
La gent el que en fan és que s'agrupen la família, diuen, doncs aquest any els comprem amb artificial, vale? I els paguem entre els dos o tres o quatre, llavors ens en agafen dos, un per cada cantó del ninxo, pels que tenen vidre, i si no fan una jardinera artificial per davant, i ho paguen entre la família, i d'aquesta manera ho tenen arreglat tot l'any, i s'estolvien d'ara, de pujar, de posar el natural, després tornar-lo a treure, perquè clar, en 8 dies tot lo natural se'n va morris.
Un cop passada la Diada de Tots Sants, la floristeria començarà a preparar la campanya de Nadal.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que aquest divendres es constitueix l'Associació per l'Impuls de l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona, el primer pas rellevant del futur ens metropolità que es donarà al Castell de Mariscar de la Canonja. Precisament el seu alcalde, Roc Muñoz, en serà el president. Inicialment l'associació estarà formada per 7 municipis, Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, Valls, Constantí i la Canonja, que tindran representació a l'executiu ocupant vicepresidències i vocalies. Vilaseca d'entrada serà la gran absent per les desavinences manifestades pel seu alcalde per temes com ara l'estació intermodal. La nova plataforma institucional neix amb l'objectiu d'impulsar els interessos comuns dels municipis que formen part de l'àmbit metropolità del Camp de Tarragona. L'associació té com a finalitat generar una visió metropolitana compartida orientada a la construcció progressiva d'un espai metropolità cohesionat i competitiu capaç d'afrontar reptes estratègics com la transició energètica, la mobilitat, la promoció econòmica, la captació de talent i el desenvolupament d'infraestructures clau pel territori. I la Diputació de Tarragona i Plataforma d'Usuaris del Ferrocarril han mantingut la primera reunió d'un nou grup de treball que ha de servir per reclamar una millor connexió ferroviària. En la trobada també hi estaven convidats la Generalitat, Adif i Renfe, però no hi han assistit. A la taula s'ha parlat de fer front comú i anar conjuntament a Madrid a sol·licitar millores en el servei. A la trobada hi han participat diferents partits polítics amb representació a la Diputació de Tarragona, amb la presidenta Noemí Llaurador al capdavant. Per part de la ciutadania hi han estat membres de Dignitat a les Vies, Trens Dignes Ebre Priorat, Pròxima Parada Valls o la plataforma Mercaderies per l'Interior. Eugeni Sedano, que n'és el portaveu, en parla.
Quan hi ha un consens dels diferents partits polítics que ens representen en una entitat tan important com és la Diputació, és d'agrair per part dels ciutadans veure aquest consens dels diferents partits polítics. Ens han escoltat a les diferents plataformes presents amb gran atenció, han pres notes i finalment s'ha vist que aquest consens que hi havia a l'inici també ha estat al final.
Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, ha demanat als representants polítics que treguin les dents per les persones del territori. La taula d'aquest dijous, a priori, ha de tenir continuïtat. I ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Roger Serra, ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. El domini de les properes hores continuarà sent del vent del sud o una mica aponentat a tot el litoral, però no serà un vent gaire fort. Només en alguns racons de la Costa Brava s'anirà reforçant sobretot aquesta propera nit i també el dissabte al matí i al migdia, fent que hi hagi maró en aquesta costa més al nord de Catalunya. Com dèiem, vent de garbí, vent de sud, a la costa barcelonina i daurada. Aquesta tarda, de moment, amb una mar molt més tranquil·la i sempre sense pluja, de fet els núvols escassos. Durant el dissabte, el que dèiem, aquesta situació de garbí, una mica més reforçat al nord del Cap de Begur, i el vent que de moment continuarà bufant de sud o sud-oest també, però feble, a les comarques tarragonines i de Barcelona, amb un ambient molt suau, massa, per ser un 1 de novembre. El diumenge entrarà la tramuntana al nord del Cap de Creus, fent que hi hagi mar creuada i força ressaca, i també tindrem una mica de refrontall, vent de rebuf, la tarda del diumenge entre la Costa Brava Sud i la barcelonina. Estem pendents a la xarxa.
I ara sí, del temps del trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Bona tarda, ara sí, parlem d'aquesta xarxa viària. No sembla una jornada excessivament complicada, però sí que, per exemple, l'autopista AP7 ja la trobarem força carregada. La repassem. En direcció sud, hi ha un primer tram d'aturades de 6-7 quilòmetres entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès, més endavant uns 3 quilòmetres a l'altura de Sant Cugat del Vallès i molt més endavant d'aquesta autopista AP7 uns 3 quilòmetres més des de Castellbisbal fins a Martorell, tot plegat en aquesta autopista AP7 i sempre en sentit sud, en sentit Tarragona. En direcció nord, sentit Girona, la mateixa via també, amb aturades intermitents d'uns 7 quilòmetres entre Sant Cugat del Vallès i Barberà del Vallès. A banda de l'AP7, anem cap a l'extrem nord de Barcelona, destacarem les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona. Hi ha aturades de 3-4 quilòmetres, tant a l'autopista C33 com a la C58, des de Montcada i Reixac fins al Nus de la Trinitat, sempre d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Watching the sky, trapped in my mind, makes a feelings. Tell me the point, show me the way, what's the meaning? Take me to a place where I feel like home. Take me to a place where I can feel the sun. Oh,
temps i una canya. L'actualitat de la pesca a Catalunya amb la Federació Catalana de Pesca.
És divendres i ens toca parlar amb la Federació Catalana de Pesca i que ens posi el dia sobre les darreres notícies d'actualitat en el món de la pesca i la competició, Sergi.
Sí, Marina, i com és habitual en aquesta secció ho farem amb la companyia d'en Pedro Terol. Pedro, sigues benvingut aquí a la Randa Mar.
Hola, bona tarda.
Avui podríem dir que dividirem aquesta secció en dos, però primer de tot volíem començar per parlar... Ens deixaves amb la prèvia, de fa dues setmanes enrere, d'aquest campionat d'embarcació fondejada. Com va anar la conquista de les Illes Balears?
Bueno, he complert el que vas prometre. Hem guanyat l'or, som la selecció campiona d'Espanya d'embarcació fondejada absoluta i hem deixat malauradament, em sap greu, però el petalor el vam deixar en segon lloc.
Bueno, molt bé, per moltes felicitats per part nostra d'aquest resultat. De totes maneres, diferent en quant a col·lectiu que en individual, no? Perquè sí que en federació ha estat or, en individual van a un xic diferent.
Sí, en individual van estar molt, molt, molt a prop fins a l'última màniga. L'última màniga van pinxar una mica, però així van obtindre la tercera posició. Tercera i quarta van ser catalans.
I dintre
d'ells, no és malament, però se'ns va escapar per poc, per punts.
Bueno, i com us hi vau trobar? Com van ser les condicions? Vau fer bones pesqueres?
Va ser complicat, perquè eren moltes barques, 22 embarcacions, 4 pescadors en cada embarcació, i el que és el fons, tanta embarcació, és complicat que estiguin totes en la mateixa oportunitat de trobar un fons que estigui igual. I clar, els que van tindre més sort, te facis una miqueta una idea, hi havia barques que en una màniga feien 400 punts, el que guanyava la barca, i altres que el que guanyava la barca arribava a 100 i pocs. O sigui, això te diu que la disparitat del fons igual era massa gran i no igualava l'oportunitat per tots. Aun així, els nostres es van defendre i en cada màniga no baixaven del primer lloc, la diferència, me refereixo de barca, perquè se puntua per barca, els primers jocs de cada barca, després el segon, sempre estaven els primers de barca, però clar, si una barca que feia 400 i la que estava nosaltres del primer lloc feia 200, pues, ens retirava una mica. I ho van lluitar molt, ho van lluitar molt.
Una mica com aquell que s'ho mira des d'un punt de vista com astronautes. Nosaltres, quan teníem concursos de pesca, quan érem petits, era allò de la peça més gran, del major número de peces, de la varietat... Com ho feu? O sigui, també destaqueu, per exemple, depenent de l'espècie de la captura, o com va una miqueta aquest sistema?
L'embarcació ara ja fa uns anys que fem captura sorta, sí. També a Espanya com a autonòmic. Llavors, el que seria molt difícil és començar, com fan a platja fan captura solta, i com és molt més relaxada la pesca i menys captures, ho fan per mires. Les dona temps de medir-la, tornar a l'aigua. L'embarcació seria molt complicat, això. Llavors, es va decidir fer 5 grups de peces. Llavors, cada grup té una puntuació. I hi ha, en el grup 1 hi ha, no sé, boga, serrany, una sèrie d'espècies, el 2 o altres, així fins al 5. Les espècies varien, depèn on vagis a pescar, però no és el mateix anar a Palma, que anar-te a Torrevieja, o que anar-te a Astúries. Llavors, aquestes espècies que van en cada grup van variant, però tenen una puntuació fixa. I no es mereixen ni res. Si és un peix del grup 1, té un punt. Si del grup 2, dos punts, i així. Així en els mundials també es fa una mica així, i així s'edita manipular en massa el peix, l'agafes a la galleda, que està amb aigua i un oxigenador per mantenir el viu, i després quan arriba el moment, cada 3-4 d'hora se recompta, i l'únic que tens que fer és mirar a quin grup pertenés i comptar quants peixos tens d'aquest grup, i ja està, i tornar a l'aigua el més ràpidament possible. I aquesta és la puntuació, ja no es cuesta ni mesura més.
I la curiositat ens pica, alguna cosa destacada, alguna raresa d'aquests dies?
Pues sí, que, bueno, dintre de tot l'enrenou, pues van tindre mala sort, van tindre pana en dues embarcacions, i la pobra organització va tindre que córrer a buscar sustituciones, vull llogar tantes barques, trobar-les i gent que vulgui aportar la barca, cada vegada és més complicat. Llavors, per una organització, això, com a anècdota, només que curiositat, com a anècdota, en l'última mànega, sempre hi ha una embarcació que fa de jutge, doncs va tindre que portar pescadors i deixar la funció de jutge, encara que el jutge anava embarcat en aquesta embarcació, va haver de fer totes les seves funcions mitjançant l'emissora, com els tenim tots controlats a la vista, doncs se podia, sense desplaçar-te cap a ells, se podien per l'emissora anar controlant a tots, i va haver d'acollir quatre pescadors, perquè la barca que les havia tocat en aquesta manera, en el moment de sortir, va decidir que no arrencava, però bueno. Són coses que tens que anar a corre cuita presentant solucions, i la meva solució va ser ocupar la barca, ser un ocupa de la barca del jutge.
Jo em referia, aviam, més que sinistres i coses d'aquestes, em referia més a alguna espècie rara o algú que us hagués sorprès.
Sí, l'havien tret una mica, però és que no n'hi havia res de raó. Dintre de la Bahia de Palma no te pots trobar molta sorpresa.
Vale, d'acord. Pedro, deixem enrere ara aquest campionat, que païu, aquest or, i el païu amb molt cava i amb molta celebració, si pot ser, i ens comentaves també, la segona part, o la segona que dividirem la secció, és al voltant dels canvis en la presidència de la federació i una mica les estructura o com queda la Federació Catalana de Pesca. Posa'ns en antecedents com ha anat tot plegat i a què ha estat degut tot aquests canvis.
Bueno, al passat mes de setembre el president que havia fins al moment pues va decidir presentar la dimissió i, bueno, pues no passa res. Llavors, la normativa diu que segons estatuts, si és només el president el que dimiteix, pues no assumeix la presidència interinament el primer vicepresident. Llavors, en el moment que es produeix això i dura fins que siguin les eleccions, que serà el pròxim novembre de l'any que ve, o sigui, tampoc té un mandat molt llunyà, també és cert que no pot fer moltes coses perquè no és el president electe.
Un president en funcions.
Però mantenim la presidència. Sí, és en funcions. Però sí que ha aprofitat i hem canviat una mica, o sigui, la idea de tots anava una mica diferent a la que s'estava fent fins ara, i en el moment que hem tingut l'oportunitat hem reestructurat una mica la federació. Hem agafat la federació i hem fet una estructura més a la realitat de la pesca. Quina és la realitat? Que tenim dues grans àrees, pesca continental i pesca marítima. Fins ara era una estructura plana on pensaven tots els que s'ocupaven de cada tema, i ara s'han fet dues vicepresidències, una per pesca continental, i amb la gent que per sota d'ells, pues, aigua dolça, grans peixos, black bass i tot això, i una marítima on està mar costa i embarcació, que són les dues, bueno, i kayak, són les úniques que tenim una mica així. A mi no m'han pujat el sol, però m'han pujat a vicepresident. Home. De l'àrea marítima. Home. I sí, és una responsabilitat una mica més, perquè no només m'encarregaré de la desembarcació, sinó ara ja m'encarrego tot el que és les modalitats de mar. Ja t'he dit, com he dit, pesca des de la costa, que pot ser platja, boia, roca, els caiacs, l'embarcació tradicional, bueno, i me l'oblidava, i el pato, que també tenim patos pescant en el mar.
També en vam parlar un dia. Pedro, doncs a la propera ja et presentarem com a vicepresident, com deia aquell del Barça, de la federació.
L'he comentat perquè era així l'estructura, però no era per donar-me...
No, home, no, però les coses s'han de dir, home, faltaria més. I això suposo que el que deies ara, clar, a tu vull dir que t'afectarà directament, que el que deies, no?, que us facilitarà, pot ser que us facilita també la feina en quant a gestió i organització de l'entitat.
Sí, perquè el fet abans era una superfície com molt clara i quasi era més complicat perquè era un únic que tenia que controlar tot. Ara, separar-la així i posar entre el president i les modalitats un segon cap que agrupi i s'ocupi només d'una àrea, facilita una mica. Jo puc posar el meu exemple. Jo me tinc que ocupar només de la part de mar i sí que implica temes en la Generalitat, que, però ja les està fent ara, a pesar de tindre la responsabilitat només sobre embarcació, tota la gestió en Generalitat i institució va portar la... Això no canviarà bé. S'amplia que també tinc responsabilitat sobre tota la peça que és des de terra, sigui del nord que sigui. Però les relacions amb la persona que porta són molt bones i jo crec que el que jo estava fent a embarcació, potser per la meva història de temes informes i demà, la tenia controlada d'una manera més, no informatitzada, però més estructurada, doncs això em servirà per a la part de constant, doncs, portar-lo tots d'una mateixa manera i, a més, uniforme, per la qual al final d'any, quan fessin informes, quan fessin un recull de lo que hem fet l'any i com ens ha anat, serà molt més fàcil.
Pedro, acabem mes d'octubre, arrenquem mes de novembre just aquest cap de setmana. Quina agenda per davant teniu la federació per aquest mes de novembre?
Aquest mes de novembre és un mes molt, molt, molt mogut, i no només de campionats. De campionats es queda un per fer que farem el dia 22 a nivell d'embarcació, és l'últim que queda, que és el de veteranos o màsters, que li diem, i acabem ja la temporada. Però com federació tenim, al novembre tenim que recopilar tots els concursos que volen fer els clubs de Catalunya de cara al 2026. Si no, això és una feina que cada club ens ha de presentar a com molt a l'última setmana de novembre, totes les proves que vol fer el 2026. A la federació ens toca recollir-les en un únic document, verificar, duplicar, que no hagin dels clubs en la mateixa plaça, si n'hi ha, analitzar-los perquè ho canvien o ho comparteixin. Tota una feina per arribar la primera setmana de desembre i presentar a la Generalitat el calendari pel 2026 i que ho puguin aprovar de cara al gener, ja a finals de gener ho tinguin aprovat i poder pescar el màxim de l'any, que no tinguem que començar les autoritzacions al març o l'abril, sinó començar al febrer i ja podem començar a pescar. És una feina bastant... no és dura, però que ocupa molt de temps.
És la cara B, eh? És aquelles feines que no es veuen, el que feia el senyor Busquets en el camp, molta cosa, però que a l'hora de la realitat és absolutament necessària.
Sempre se diu, què fa la federació? Què fa la federació? Diu, si expliquessin el que fem i no es veu...
Clar, exacte, exacte. Doncs, Pedro, no sé si aquest cap de setmana desitjar bona castanya, no sé si us passareu, menjareu les castanyes i panellets amb la canya a la mà?
Quasi, perquè quan anem al calamar si sortim de nit, hem de compaginar les dues coses, la canya, els panellets, les castanyes, una mica tot.
Doncs, Pedro, des d'aquí, des de la Randa Mar, desitjar-te que passis molt bona castanyada, molt bon cap de setmana, que vagis al calamar algun dia i que no tinguis una pesquera de por, això sobretot, i ens hi tornem. Ens hi tornem a trobar d'aquí dues setmanetes, i enhorabona pels resultats al campionat.
Molt bé, moltes gràcies per donar-nos. Adéu.
Vagi molt bé.
Ho hem comentat, aquesta setmana van aparèixer centenars de peixos morts a la platja de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú. Tot apuntaria que és causa dels pescadors, que descarten algunes de les captures que fan i les retornen a mar, en aquest cas mortes. Avui volem saber quin impacte podrien tenir aquests peixos morts en el medi ambient, Carles.
Doncs sí, es tracta majoritàriament de bogues, una espècie de peix petit bastant freqüent a les nostres costes. Segons apuntarien fonts de la mateixa confraria de pescadors, podria tractar-se de la tria que fan els pescadors artesanals que utilitzen el mètode de la llum i que busquen pescar sardines i seitons. Ells mateixos haurien descartat aquests peixos a l'hora de fer-ne la tria quan pugen les xarxes a bord i els haurien retornat a mar, en aquest cas ja morts. Hauria estat, doncs, el temporal qui ha arrossegat els peixos fins a la vora de la platja. Avui en volem parlar amb en Jaume Mercè, president de l'Agrupació per la Protecció del Medi Ambient del Garraf. Jaume, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos avui aquí a la Randa Mar.
Bona tarda.
Jaume, parlem una miqueta, no? S'entén que aquesta manera de retornar el peix a mar és una cosa que passa sovint. Segurament no en som tan conscients perquè normalment no arriben fins aquí les costes, però clar, aquesta vegada ha deixat un impacte almenys visual bastant, si més no impactant, no?, aquí a la costa de Vilanova.
Sí, és veritat, impacta veure tants peixos morts a la platja, no? Jo crec que el primer que s'hauria de fer és que demanar a l'Ajuntament doncs, que es donessin una mica d'explicacions, no? Perquè, a veure, sí que és possible aquesta teoria, però podria ser que els peixos s'haguessin mort per altres causes que no sabem, no? Aleshores, estaria bé que el Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament doncs, actués i se'ls anés a mirar els peixos, els analitzés i fes algun dictamen o alguna teoria. En respecte a això que dius del descart de peixos, és veritat, això és una pràctica que es fa comunament a tots els municipis de Catalunya, no? I ara el que jo no sé, no sabria assegurar si això ha estat els que pesquen el seitó o la sardina a la llum, l'encerclament. Jo això ho poso en dubte, perquè podria ser perfectament un altre tipus de pesca. Perquè m'he estat mirant una mica els estudis que s'han fet des de la FAO i ens diuen que de la pesca artesanal i encerclament se'n descarten potser un 10 i un 15%, però de l'arrossegament se'n descarten més d'un 40%. I això és una dada bastant impactant, crec.
Uh-huh. Això et volia dir, no?, que havíem buscat aquestes dades, no?, que segons apunta la FAO, no?, aquesta Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació, que diuen, no?, que recullen que les arts menors de pesca, com bé deies, descarten entre un 10 i un 15% de les captures, tot i que la que més ho fa és la pesca d'arrossegament. Que eleva aquesta xifra fins a pràcticament el 40. Això és fins a quin punt, no? És mediambientalment pot estar ben vist, perquè clar, al final és molta peix.
És bastant lamentable que això sigui així, perquè en realitat estan creant un residu en el lloc on genera un aliment, no? I aquest residu, en lloc de tractar-lo, gestionar-lo com es faria d'una manera correcta, doncs el que es fa és es llença al mar. I clar, llençar-lo al mar, això pot tenir un impacte. A part de que ja s'han fet les coses malament perquè volen mort molts més peixos dels que devien, per tant aquí s'hauria de replantejar una mica a veure com es pesca i després a veure què se'n fa d'aquests residus. Perquè és clar, jo dic residus, però s'haurien de valoritzar potser. A veure, aquesta boga potser no té un valor econòmic com pot tenir la sardina o el seitó, però o una altra espècie, però sí que possiblement hi ha una sortida. I aleshores potser s'organitzés una manera, doncs, perquè això no s'hagués de llançar al mar, sinó que tornar-ho a port tingués una sortida, encara que fos per a altres fins, no sé, fer pinso, el que sigui, doncs segur, i tinguessin ajuda, potser el pescador, potser en lloc de tirar-lo, potser el portaria en terra i s'aprofitaria. Perquè en realitat el que a nosaltres ens dol molt és que hi hagi aquest malbaratament que ja comença al lloc on es genera l'aliment. I després això continua fins a arribar a la llar i arriba un punt que es malbaraten doncs, mils i mils de tones d'aliments, no? I això crec que sí que ambientalment això té uns efectes molt, molt dolents, no?
Clar, que perquè aquest peix al final no té valor de mercat, però ecològicament parlant sí que té un valor en el mar, és a dir, l'impacte que genera retirar-se i retornar-lo mort a l'aigua mediambientalment sí que genera un impacte.
Sí, sí, hem de tenir en compte que tot el que fem a la natura, i en aquest cas doncs, la pesca, doncs té un impacte perquè el peix són animals que viuen al mar i són salvatges, no? I llavors això ja requereix un respecte. Si no es pesca bé, perquè no saben triar-lo, i doncs aleshores aquí ens hem de replantejar una mica a veure com ho fem i com ho gestionem tot això. I està molt bé que es faci servir doncs, com a recurs pesquer, però a veure, el que no pot ser és que es generi aquestes tones de residus, perquè en realitat són residus. Si són peixos morts,
Fins a quin punt aquests peixos morts, en aquest cas no, perquè han arribat fins a la costa i avui mateix nosaltres ens hem posat en contacte amb l'Ajuntament i ens han dit que entre avui i demà estan retirant aquests peixos, avui han començat, demà acabaran, perquè de fet ens han afirmat que se n'han trobat tants que avui no han pogut acabar, que demà continuarien. Fins a quin punt, no, aquests peixos, en el cas que es quedin a mar, no, com sovint deu passar quan els retornen, com poden impactar, perquè al final no deixa de ser, com bé dius, un residu, com poden impactar a la vida dels altres peixos o dels altres animals que viuen en aquest hàbitat?
Això és difícil de saber, perquè no sabem tampoc la quantitat de peix que s'ha arribat a tirar. El que sí que podem dir és que el peix, com que és un material orgànic, diguéssim, doncs té un impacte, diguéssim, que ja el mar ja d'alguna manera està preparat per això. L'impacte, per exemple, que tenen els plàstics, això ja és molt pitjor. Aleshores, jo penso que dintre de tot el mar és capaç encara d'absorbir aquesta matèria orgànica i reciclar-la, no? Però clar, jo crec que són coses que no haurien de passar i s'haurien de prevenir. Hi hauria d'haver prevenció de la gent de que això passi, no? Com s'ha de fer això? Doncs, de moment, esbrinar a veure com ha anat això, d'on surten aquests peixos, i després pensar a veure quines actuacions. Jo crec que des de la pròpia confraria hauríem també de dir alguna cosa respecte a això, no? Perquè, en realitat, vull dir, la pesca està passant moments dolents, perquè a tot el món estem veient que hi ha una sobrepesca que, d'alguna manera, sí que té un impacte, doncs, molt, molt fort, i inclús per la pròpia pesca, no? Perquè com més es pesca, després és més difícil, doncs, continuar tenint aquest recurs, no? Perquè hem de pensar que les coses que fem els humans, doncs, han de ser sostenibles en el temps. I no sé fins a quin punt, doncs, podrem gaudir dels peixos que encara es pesquen avui en dia.
De fet, nosaltres hem intentat parlar amb la confraria, els hem consultat si tenien coneixença d'aquest cas i què podia ser. Per això nosaltres afirmem o donem a entendre que són els pescadors de la llum els qui han fet aquests descarts d'aquestes bogues, perquè així ens ho han donat a entendre, tot i que no han volgut tampoc encara fer declarar des de la confraria. Però clar, ells s'escuden, no?, dient que aquests peixos no tenen aquest valor de mercat, no tenen valor de mercat i que a més a més tampoc els poden tornar igualment a port perquè la llei no els ho impedeix i els podrien arribar a sancionar. Aleshores ells s'escuden una mica en aquest sentit que per això no fan aquests descarts i els retornen a mar.
Sí. Això mereix una explicació més completa, perquè no s'entén que no puguin arribar a port, perquè a veure si ells agafen aquests peixos o ho fan malament i per això no els poden portar i per tant s'hauria de mirar de fer-ho bé, o aleshores si no els poden portar i els han de tirar en mar, doncs vol dir que alguna cosa està mal feta, perquè això d'alguna manera té la categoria de residu. Tot allò que es llença és un residu. Qui el produeix? Doncs, en aquest cas, doncs, els pescadors que ho hagin fet. I, per tant, hi hauria d'haver una solució. I, per tant, els que organitzen i els que estan en el món de la pesca haurien de trobar quina és la solució correcta.
Podria ser utilitzar algun altre... Clar, al final, el mètode, segons sembla, és un dels mètodes més artesanals que hi ha. Sí que és veritat que l'arrossegament, per exemple, no ho és tant, o es dona a entendre que no ho és tant, però, clar, potser... caldria buscar una mesura que s'aconsegueix que no es pesquessin aquests tipus de peixos d'alguna manera, no sé.
Sí, clar, tot això s'hauria d'esbrinar, d'estudiar, a veure quina és la millor manera, i si això reportés, doncs, que fos una dificultat més afegida als pescadors, doncs que fossin compensats d'alguna manera, no? Vull dir, jo crec que s'han de trobar maneres. El que passa que s'ha de complir aquesta llei que es va fer no fa gaire, el 2020, per lluitar contra el malbaratament. Aquesta llei diu que s'han de fer accions per evitar que això passi. i això no fa, i per tant una mica la responsabilitat més que passar-la al pescador s'hauria de passar als poders públics, que haurien de trobar quina és la solució que s'ha d'implementar en aquest cas.
Doncs Jaume Mercè, president de l'Agrupació per la Protecció del Medi Ambient de la Garraf, gràcies per haver entrat avui aquí a la Ronda Mar, haver explicat una mica l'opinió, el vostre punt de vista d'aquests peixos que han aparegut aquí a la platja de Vilanova. Veurem si podem també conversar amb la confraria i que ens donin també una mica el seu punt de vista i acabem de treure potser una mica l'entrellat d'aquesta aparició d'aquests peixos.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
I parlant d'aquests peixos, arribem al final d'aquesta primera hora de Rendemar. Ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. Hell through all the years. So why?
That I play, please forgive me for all I've done. So
bona tarda, són les 5 notícies. La consellera Sílvia Paneque visita les obres de la llotja del Port de l'Escala, els treballs de reforma.